Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident de camió a la C12 a Maials, deixa la via completament tallada en direcció Flix per la retirada del vehicle. Un altre accident, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, sentit nus de Trinitat, deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, les obres a la B20, direcció nus de Trinitat també, i nus de Llobregat, deixen també un carrer tallat, i també hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, Esparreguera, sentit Lleida, amb un altre carrer detallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat a confinar també diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses, pel 105 de les quals han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió també centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un exindependent lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de 200 sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
Notícies en xarxa.
Bananas en pijama.
Bananas en pijama te quieren conocer. Bananas en pijama son dos como puedes ver. Bananas en pijama corren para perseguir.
Aina Barbany, Cardedeu Mèdia. Ai, Ràdio Televisió, Cardedeu. Bon dia, Aina.
Bon dia, Núria, què tal?
Bananas en pijamas, per favor, que mones. En pijamas a ratlles, eh?
He de dir que aquesta sí. No la vaig enganxar.
Ostres, però bueno, l'heu triat com a sintonia perquè
sí,
mola molt,
no? Sí, va ser una suggerència de l'Enric.
Ah, d'aquell que està... Sí, sí, sí.
Sí.
Ara sí que el trobem a faltar, Enric.
El trobem a faltar.
Ostres, és que gràficament, tu escoltes la cançó i clar, gràficament les veus, eh? Les bananes amb pijama,
sí,
ratlles, a vegades amb ulleres de sol, fins i tot moníssimes, amb les sabatilles, sí. D'aquelles d'anar a dormir. Però tu no et va pillar, eh? Tu
no, a mi no. Val. Però això que et passa a tu, a mi em passa amb el altres sèries, eh? Vull dir que és una cosa normal.
Gràcies. Escolta, i els oients què diuen de sèries? Perquè avui mira, us estan preguntant això, eh? Perquè acabi de sintonitzar l'Obert per Vacances, avui la pregunta del dia és sèries que us recorden la vostra infantesa.
Exacte, mira, a través de xarxes ara mateix tenim a la Pilar, que ja és un oient fidel i habitual, que ens diu que ella és molt gran i que ella veia el Pato Donald els diumenges al matí.
Oh, clar, és que, de fet, si has mirat Disney mai, i no, i Disney Channel l'ha mirat també amb, sí, no, gent molt més jove, clar, el Pato Donald és un referent.
És tot un referent, sí, juntament amb el Mickey, la Minnie,
a més, fa
el Pluto...
Fa una miqueta de rabieta, o no, això ho decidiu vosaltres, perquè a mesura que passa el temps i aquests personatges es redibuixen, saps? Sí. Les noves temporades, els nous episodis, redibuixen, i llavors, segurament la Pilar és més... fan del Pato Donald clàssic.
Clar, del clàssic.
Sí, sí, que després sí,
jo he els conegut el... els fan més rodons, ai, no sé, sí.
Tu has conegut què? Tu, el nou, no?
El nou, el que és més modernet.
Sí.
Però bueno, que l'essència hi és, o sigui, que és xulo, és xulo.
Sí, sí, ella amb el seu gorret de mariner i tot això. Pato Donald. Sí. Les històries també canvien, eh?
I
les històries clàssiques no tenen res a veure amb les noves, eh?
És veritat, això.
Pensem-hi, què més?
Núria, mira, seguim. La Núria, d'aquí de Cardedeu, ens diu Gat i gos. I és una proposta, una sèrie que també ens l'ha dit l'equip del Prat Ràdio, juntament amb també les Espies de Veritat.
Oh, sí. Mira, Gat i gos, per qui no ho sàpiga, és superxulo perquè és un animal que per un costat té un cap de gos i per l'altre costat té un cap de gat.
Sí. És ben curiós, però està bé també. Jo aquesta sí que la vaig enganxar, veus?
Sí, t'agradava o què?
Sí, m'agradava sí. molt. I Les Espies, de veritat, em sembla una sèrie espectacular. De fet, si no vaig equivocada, em sembla que l'han tornat a emetre ara.
Sí, sí.
I quan ho vaig veure em va fer molt feliç, em va fer molta il·lusió, la veritat.
Sí, sí, és un imprescindible i és molt, té un punt estiuenc, eh? Té un punt molt estiuenc, no?
Sí.
Sí, l'estan fent una altra vegada.
Sí. Llavors, si ara mirem al WhatsApp, abans comentàvem, no, que les sèries ens transporten a moments i sobretot records, no? Perquè al final moltes d'aquestes sèries les veiem doncs, juntament amb amics i familiars, ja que abans era com un dia sagrat de la setmana que deia, ostres, avui fan la sèrie, doncs tots a mirar la sèrie. Doncs és el cas d'en Jordi de Valls, que ens envia el següent.
Bon dia, obert per vacances. Doncs mira, en el meu cas tinc un molt bon record amb ma germana de quan sortíem del col·le i anàvem directes a casa a berenar de mirar la sèrie de Phineas i Ferb. Ens encantava sempre, bueno, tots els invents estranys que feien i sobretot el personatge del Perry. I tinc un molt, molt bon record d'aquelles tardes i bueno, jo diria que aquesta és la sèrie que ens va marcar més tant a ma germana com a mi.
Escolta, aquí és on sortia.
Moltes gràcies, una abraçada forta
gràcies,
a tot l'equip i als oients.
Una abraçada per tu també.
Escolta, aquest és on sortia Perry l'Ornitorrinco, que a mi em fa molta gràcia aquest personatge.
És increïble. Amb el doctor Doofenshmirtz, que tenien una batalla vital sempre, brutal. Sí.
A més, els dibuixos, és curiós també com les noves sèries dibuixen d'una manera molt diferent. Vull dir, aquí tenim cares de ulls saltors.
Bastant curiós.
Diferent total, eh?
Sí, però trets molt característics, molt característics, eh?
Clar, que tu ho veus de seguida. Perry, l'Ornitorrinco, molt bé, i Phineas i Ferb, molt bé.
Mira, tenim una altra proposta, aquesta vegada una mica més antiga, de la Dolors d'Arbúcies.
Mira, el que veia jo de petita era en Popeye, en Tom i Jerry.
Oh! Increïble, Tom i Jerry, també.
I després, el que m'encantava, que no eren dibuixos animats, era el Gras i el Prim. Que tu no saps ni de què parlo. Eren boníssims.
Està en lo correcte. No sé ni de què em parlo.
Sí, home, sí.
Tom i Jerry, un clàssic increïble. De fet, ara, a dia d'avui, encara me la podria mirar perquè és que és increïble.
I mira que era tota l'estona el mateix, eh? Era el gat perseguint el ratolí i el ratolí burlant-se'n. És que no tenia més, però se n'empescaven unes...
Sí, enganxava molt.
També és veritat que aquestes sèries que no passen mai de moda i que de tant en tant anem trobant, perquè sempre es van reposant en algun canal, són com un enllaç entre avis i nets, jo diria, eh?
Digues. Tom i Jerry jo el mirava precisament a casa dels meus avis.
Veus?
La meva àvia a mi em va comprar un DVD amb totes les temporades i m'encantava.
Molt bé.
Sí.
Doncs el Prim i el Gras, que en realitat aquí es va conèixer durant molts anys i sempre com el Gordo i el Flaco, perquè bueno, pues la feien a la televisió espanyola, eren Laurel i Hardy, un duet anglès, britànic, no, espera't, sí, britànic, sí. Bueno, mig, eh? Era un dels Estats Units i un britànic, estic llegint. Sí, i era cinema mut dels anys 20. Segur que has vist alguna imatge, és icònica, són icònics aquests dos personatges, un de Gras i un de Prim, i bueno, doncs van tenir el seu èxit i la seva època. Abans no hi havia tanta oferta, també, eh?
És veritat. Llavors la gent mirava més una cosa en concret.
I tant.
Val, i ara tenim un altre àudio, que és d'en Jordi de Banyoles.
Uf, sèries de la infància. Jo he de dir que ho he de tirar cap a casa i ara mateix m'estic mirant el braç que el tinc mig tatuat i he de dir One Piece. One Piece és aquella sèrie que des de quan la veus de petit la mires amb una perspectiva i en treus unes conclusions, i he de dir que remirant-la de gran, sobretot als estius, té una perspectiva molt més adulta i treus una altra visió de la sèrie. Et diria que la remiro cada any, però té mil i pico episodis, per tant, no puc mirar-la cada any. Remiro algunes temporades.
Bé. Jo One Piece he intentat veure-la i no m'hi atrevent mai, perquè trobo que té molts episodis, molts. Però t'explota el cap, només veient algun episodi t'explota el cap de com hi pot haver tantes històries, tants personatges i tantes capes.
Sí, és fort.
És fort. No, els que són fans de One Piece ho són molt.
Sí, ja veus, en Jordi diu que té tatuada la sèrie, vull dir,
sí.
És fan.
Fan, molt bé. Alguna altra aportació, Déu-n'hi-do, quin munt de records.
Sí, és que avui el tema... Doncs mira, tenim l'actualització diària de la Maria, si voleu. La posem.
Va passar del Porriño, ara ja havia entrat ben bé més endavant. És que no sé en quina població estava, a veure què ens diu
ara
la Maria.
Ara ens dirà, perquè em sembla que a més ha tingut un petit problema avui.
Bon dia, obert per vacances. Bé, avui comencem tercera etapa. Ens queden 20 quilòmetres per davant i anirem des de Redondela fins a Pontevedra.
Ostres, que guai.
Vam passar última jornada una mica accidentada perquè m'ha picat alguna cosa que no sabem què és, però m'ha fet al·lèrgia. I tinc, a part de moltíssimes picades, el peu dret inflat. Així que esperem que això no ens afecti massa, i si la cosa es posa xunga, doncs allà a Pontevedra busquem un hospital. Feta aquesta actualització, la cosa va de sèries de la infància.
A veure.
Jo crec que això és molt, molt generacional, no? Jo recordo Los Diminutos, Banner y Flappy, Heidi, Willy Fogg, D'Artagnan. Bueno, eren d'Artacan i Los Tres Mosqueteros, no? Sí. D'aquest estil. I a mi m'agradava molt, personalment, una que es deia Pumuki, que era sueca, em sembla. I era un dibuix animat, però tot l'entorn era pel·lícula. Aquesta m'encantava.
Apa,
bon dia.
Adéu. Sí que devia ser sueca, perquè el Pumuki era un fullet sí. Del bosc, un ésser d'aquests mítics i màgics que hi ha als boscos, amb el cabell vermell.
Anda, vale. Pues, Pumuki. Ni idea.
No tinc idea. Una mica, si ara que me l'estic mirant, una mica Muñeco Diabólico, també t'ho he de dir.
Sí? Ui,
una mica xuqui.
Quina por.
Vist ara en perspectiva, però sí, i Banner i Flappy, les ardilles. Sí, és generacional, això.
Sí.
De fet, doncs... sèries d'animalons sempre n'hi ha, no?
Sí, és veritat, sí. No fallen, Sempre n'hi ha alguna.
Fixa't que gairebé tothom, si no tothom, ens ha dit sèries de dibuixos animats.
Sí,
mira.
És veritat.
Sí, d'animació. Sí. Bé.
Bueno, ens transporta això, suposo, els records, no?
Sí. Molt bé.
Doncs, Núria, fins aquí les intervencions que hem anat rebent fins ara. Poden seguir enviant els oients, que a final del programa tornarem a escoltar-ho.
Molt bé.
I això.
Doncs vinga, donem-nos més idees de sèries que es veieu quan éreu petitets i de records associats a les sèries, que això també ens interessa.
Això.
Moltes gràcies. Aina Barbany, des de Cardedeu. Una abraçada.
Fins ara.
El nostre tècnic, el Lluís, ens dona a entendre que ell mirava Magnum i que li agradava molt Magnum. A mi també, amb els Zeus i l'Apolo. Tota una sèrie clàssica i mítica també de molts estius, perquè se n'han anat reposant. Però mira, si us falten més títols, avui ens porten un reportatge des de la Plana Ràdio que ens dona encara més idees. Com dèiem, les sèries de la nostra vida, un viatge per la infantesa davant del televisor.
Hi ha coses que només necessitem 3 segons per transportar-nos 30 o 40 anys enrere. Una sintonia, un tan-na-na o una frase que tots hem repetit alguna vegada. Perquè abans de Netflix, abans de les plataformes i fins i tot abans que existís el comandament amb 20 botons, tots teníem una cita amb la televisió. Sortíem de l'escola, deixàvem la motxilla en qualsevol racó i corríem cap al sofà. I segons l'any en què vau néixer, segur hi havia una sèrie que us feia impossible aixecar-vos fins que s'acabava. Avui fem un viatge per les sèries més emblemàtiques de la nostra infància. Prepareu-vos, perquè segur que més d'un i més d'una us farà cantar sense voler. Setanta i principis del 80, quan una abella era tota una estrella, tota una reina. Sí, si hi ha una sèrie que uneix diverses generacions, és l'Abeja Maya, aquella petita abella curiosa que preferia descobrir el món abans que quedar-se dins del rusc. Va arribar a finals dels anys 70 i ràpidament es va convertir en una icona. La seva sintonia encara avui és una de les més reconegudes de la televisió. I sí, tots recordem a Flip, a Willy i aquella melodia que es quedava enganxada durant dies. Després de l'Abeja Maya va arribar una altra protagonista impossible d'oblidar. Conegut, era una nena que corria pels Alps, envoltada de cabres i del seu avi. Una sèrie tendra, encara que també ens va regalar algun dels primers drames infantils. Perquè, reconeguem-ho, quan la Heidi marxava a Frankfurt, més d'un va acabar amb un nus a la gola. Tots recordarem a Heidi, a Clara i a Pedro. Parlant de llàgrimes i de drames, arriba el rei del drama televisiu d'aquella època. Segur que també et sona d'alguna cosa. Aquella època, el rei del drama televisiu, el Marco, aquell nen que recorria mig món buscant la seva mare. Probablement va ser la primera vegada que molts vam descobrir una sèrie que podia fer plorar. I encara avui només cal sentir aquell En un puerto italiano. Tot eren drames. De fet, als anys 80 van portar també un canvi radical. Arribaven les aventures, la ciència-ficció i els robots gegants. Un dels grans fenòmens va ser el Comando G, 5 joves convertits en superherois que defensaven la Terra. Aquí es van convertir en un autèntic fenomen. Comando G es va convertir en un autèntic fenomen. També el grup Parchís, que érem qui interpretaven aquesta cançó. Encara hi ha qui, quan sent la sintonia, intenta recordar el nom de tots cinc. Comando G, Però si hi ha una sèrie que va revolucionar la televisió catalana i la televisió espanyola, és aquesta.
Bola de drac, zeta. Volant, volant, sempre amunt, sempre amunt. Na, tu amb mi, tots dos junts lluitarem.
TV3 la va convertir en un autèntic fenomen social. El Goku, el Follet Tortuga, el Vegeta, milers de nens i nenes corrien cap a casa per no perdre's cap episodi. Molts encara discuteixen qui era més fort de tots i aquesta conversa probablement no acabarà mai. Però en aquella època també hi havia espai per a la fantasia que ens aportaven els barrufets.
Lluny d'aquí a l'altra banda del món és on viuen contents els barrufets.
El nostre poble és el país on tot es pot fer, si tu barrufes jo també.
Era aquell poble blau on gairebé tothom tenia com a nom segons la seva personalitat. Bon, recordareu del barrufet filòsof, el golafre, la barrufeta i, evidentment, en Gargamel, el dolent més maldestre de la història. D'altra banda, si tu vas créixer als 90, va ser l'edat d'or dels dibuixos animats. És impossible que no coneguis a Oliver i a Benji. Els partits duraven més que una final de la Champions. El camp semblava tenir 15 quilòmetres i el porter podia passar mig episodi volant per l'aire, però ens encantava.
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver.
I en aquella època, també als anys 90, ens arribava un gat blau, el gat blau des del futur, el Doraemon.
Mireu, mireu les flors, com brillen amb el sol. Us saludem, dient família. Anem fent saltirons i cantem la cançó.
Doraemon amb una butxaca màgica capaç de solucionar qualsevol problema o gairebé, perquè normalment les coses acabaven moltes vegades encara pitjor per culpa del Nobita. A finals dels 90 també va esclatar un altre fenomen, els Pokémon. Tots volien ser entrenadors, tots volien tenir un Pikachu i tots vam intentar també aprendre els dels 151 primers Pokémons. Avui ja passen del miler i ja costa una miqueta més seguir-los. De fet, l'any 2000 també arribava unes sèries amb humor irreverent i les noves formes de veure la televisió. L'any 2000 va arribar un nen que també va revolucionar totes les tardes.
Shin-chan.
Irreverent, trapella, desvergonyit, els pares no sabien gairebé si riure o si plorar. Els nens ho tenien claríssim, eren partidaris de riure amb el Shin-chan i les seves històries. I d'aquest fenomen a un altre fenomen, però en aquest sentit mundial, el Bob Esponja, una esponja optimista que vivia sota el mar. Poques sèries han aconseguit agradar tant als nens com als adults, com la de Bob Esponja.
¿Estáis listos, chicos?
¡Sí, capitán!
¡Más fuerte!
¡Sí,
capitán! Él vive en la piña debajo del mar. Su cuerpo amarillo absorbe sin más. El mejor amigo que puedes tener. Igual que los peces, él puede flotar. ¿Listos?
I en aquest recorregut tan especial, encara que no sigui exactament una sèrie infantil, els Simpson també mereixen capítol a part. De fet, els Simpson porten més de 35 anys fent-nos riure i aquí assegura que han predit mig món. No sabem si és cert, però és veritable que Homer, Bart, Lisa, Maggie formen part de la família de milions de persones.
En un país multicolor.
I avui en dia les sèries ja no ens esperen cada tarda. Ens esperen Netflix, HBO, Disney Plus, Prime Video o qualsevol altra plataforma fent maratons. Veiem 5 capítols seguits i gairebé mai hem d'esperar una setmana sencera. Però hi ha una cosa que no ha canviat, aquella sensació de recordar la sintonia d'una sèrie que miràvem de petits. Perquè les millors sèries no només ens explicaven històries. En recorden una època, en recorden els amics, ens recorden les tardes d'estiu, els entrepans de pa amb xocolata, Fosquitos, Regalitos, Mi Merienda, El Tigretón, La Pantera Rosa, El Xocapic i aquella frase que tots dèiem a casa: no em molesteu, que ara comença la sèrie.
Ai, quines ganes de veure una sèrie d'aquestes sèries vintage que ens proposava ara la Tere des de la Plana. Quina gràcia de veure-les menjant un tigreton. Tere, m'has inspirat, ja tinc berenar i plan per aquesta tarda. Moltíssimes gràcies. Des de la Plana Ràdio, la Tere Giné, amb aquest reportatge tan entranyable que segur que us ha fet fins i tot posar la pell de gallina o caure una llagrimeta. Va, que seguim endavant. A veure si us supera això el Manel Ferrer. És l'hora, jo diria que una mica més tard de l'habitual, de saludar el Manel Ferrer i veure on és i què fa. Manel, des de Premià Mèdia, bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs si estàveu parlant ara de tigretons, de dolços, no sé què dirà el nostre convidat d'això, perquè les coincidències de la ràdio a vegades ho fan. Avui volem parlar més que de dolços, dels gelats, dels granitzats i les begudes també fredes, no?, que també entren en aquests moments de l'any, a l'estiu, però això pot afectar realment a la salut de les nostres dents, a la nostra boca. Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol, hem vingut a l'Univers Dental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
Hola, bon dia.
Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
És com tot, hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
Problemes de quin tipus o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions capitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
Per exemple, Núria, segurament ha estat quan doncs en menges un gelat, un granitzat, aquella punxadeta que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja un símptoma?
Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta vol dir que sigui algo realment dolent, però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar. Hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
Clar, amb això dèiem, anar a veure el dentista i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema.
Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algun més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
I ara, Núria, estic pensant perquè buscant la cara bona de la situació, clar, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
Ets molt optimista, doncs, Manel.
Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sí, a l'hivern, doncs, no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això, doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que et dona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista, per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre et fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
Doncs ens trobem amb això, molta gent que aprofita que ara té pues, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
Molt bé.
Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca, tot evolucionant molt, doctor.
Sí, nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats, tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodòncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo en concret em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan pues, el nervi està afectat, pues, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Mm-hmm. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
I no sé aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria,
No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
El que hem de pensar és que ara a l'estar molta gent de vacances pues ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
Sí.
Jo el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraprudent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns frits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratant-se molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica la infància, les panteres rosses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Pues puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit, és la manera que tenim de combatre les agressions d'aquests productes tan dolços.
Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja ho veus, que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
Tot es pot fer. No, ens hem de
tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden, si escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista. O hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més.
Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com algo rutinari. D'anar-te a fer la teva revisió és molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Llavors recomanem això, una visita anual. Hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
Molt bé, per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho notarà durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
Sí, Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè està de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens ha explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per Vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per d'alguna manera mitigar al màxim aquestes molèsties que parlàvem?
Doncs com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que pel fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre de tot, amb moderació. Després el gelat, doncs, podem glopejar ni que sigui amb aigua per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
Una pregunta friqui.
Sí?
Allò que
fem
de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com vale. Sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mastegéssim una pedra,
sí.
I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
Molt bé, paciència, deixar que el gel es fongui, Núria, per tant, no ho facis, això de mastegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Universental per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, també moltíssimes gràcies. Fins demà, company.
Gràcies, fins demà.
Adéu.
Obert per Vacances.
Darrer lliurament avui del podcast que us venim oferint al voltant de l'eclipsi. La setmana vinent ja és la setmana de l'eclipsi, serà dimecres. Nosaltres des de dilluns que us oferirem a programació especial dedicada a aquest fenomen astronòmic. Però avui sí que hem d'escoltar l'últim apunt que ens porten els experts de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre l'eclipsi. Eclipsat de ciència. Atenció, perquè avui jo crec que és molt pràctic el que us explicarem. Tots aquells que pensàveu fer fotografia del moment en qüestió heu de tenir en compte aquests consells que ens donen.
Eclipsat de ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
L'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost serà molt fotografiat. Aquest aspecte ens ocupa en el vuitè i últim capítol del podcast. I en volem parlar amb Carles Aliagas, professor del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili i un gran coneixedor del món de la fotografia. Carles Aliagas, abans d'entrar en l'àmbit de les recomanacions, alguna consideració sobre fotografiar l'eclipsi amb telèfon mòbil, que és el que segurament faran, en fi, desenes de milers o centenars de milers de persones, o fer-ho amb una càmera professional?
Sí, efectivament, els telèfons mòbils cada dia tenen més qualitat i permeten, doncs, mitjançant una mica de zoom, doncs, captar, doncs, el que seria la imatge del disc solar. En aquest cas, la recomanació fonamental és precaució en ficar filtres solars que estiguin homologats i per tal de protegir la lent i evidentment, els ulls, si estiguin anem saltant entre pantalla i sol.
Segons, però, doncs, les exigències que vulguem, un telèfon mòbil sí que pot servir per fer bones imatges, per captar bones imatges de l'eclipsi?
Jo preferiria fer-ho, evidentment, amb càmera fotogràfica, amb trípode, però, evidentment, alguna imatge, doncs, sí que pot quedar bé. Però, o sigui, que no cal abusar i no cal esperar una gran imatge.
Sí. Molt bé. Doncs anem a la càmera professional i al trípode, que d'això és l'expert, el Carles. Primer, suposo, és planificar la jornada, planificar aquest 12 d'agost, aquest esdeveniment històric, que és un eclipsi solar total. Per tant, el principal és buscar una bona ubicació?
La ubicació és important, perquè d'alguna manera, doncs, el que tenim és que aquest eclipsi estarà molt a prop de l'horitzó i, depenent del relleu que tinguem al nostre voltant, siguin muntanyes o siguin edificis, doncs podrem veure'l o no. Llavors, evidentment, doncs, cal buscar un lloc en el qual l'horitzó no es tapi aquest aquest eclipsi i puguem doncs, planificar i ficar el trípode doncs, amb possibilitats d'agafar-lo en garanties. L'altre tema és el temps. D'alguna manera, el temps no sabrem fins a l'últim moment si hi haurà núvols o no hi haurà núvols. Llavors, tot, qualsevol planificació estarà lligada al que ens trobem a l'últim moment doncs, en el cel.
Segons on trobem la ubicació o decidim la ubicació, serà també important arribar amb una certa antelació per tenir-ho tot ben preparat?
Es preveu que hi haurà problemes de trànsit i hi haurà carreteres que estan tallades. Llavors, millor buscar una ubicació propera del nostre àmbit. Uh-huh. I llavors, que no haguem de fer grans desplaçaments perquè es preveu que hi hagi problemes.
Molt bé, un cop ja tenim doncs, la ubicació decidida i tenim la càmera a punt i el trípode, quins objectius ens podem marcar com a fotògrafs en funció també segurament dels coneixements i de les exigències que ens marquem davant de l'eclipsi total?
L'eclipsi en la fase de parcialitat doncs és molt brillant el sol i pot cremar qualsevol dispositiu. En aquests instants, ja sigui amb un angular que podem captar tot el que és l'horitzó, amb algun edifici, amb algun monument, doncs requerirà que haguem de posar un angular en el qual agafarem bastanta imatge i, evidentment, protegir amb filtre també, amb un filtre solar homologat. L'altra qüestió és si volem ja centrar-nos en el que és l'esfera del Sol, no? Llavors aquí haurem de ficar doncs, un objectiu relativament llarg, no? Uns 300, 400, uns 800 mil·límetres, de manera que captarem doncs, amb una càmera reflex, o ja sigui mirrorless, doncs només omplirem el màxim del frame a la imatge del Sol, no? I altra vegada, doncs, com és eclipse, com és parcial, el Sol és molt brillant i també requerirem un filtre solar per tal de protegir. L'altra cosa és en el moment de la totalitat, en el qual allí el Sol està completament tapat, ja no corre perill als nostres sensors, haurem de treure el filtre, perquè si no quedarà molt fosc i no podrem captar cap mena d'imatge, i aleshores veure quins serien els diferents moments en el qual podem fer aquesta fotografia per aconseguir diferents efectes. O bé la lluna oculta, mitjançant una exposició relativament llarga, que és potser de mig segon, un segon, o bé doncs, el que anomenen perles de Baylis, que serien aquells raigs de sol que passen al voltant, a prop dels volcans, en el moment just abans de l'eclipse total. No? I també doncs, hi ha un altre efecte, que són els anells de diamants, que també semblen, en el moment just abans de l'eclipse total, doncs apareixen, no? Però aquests duren tan poc que pràcticament disparem a cegues, no? Fiquem una exposició ràpida, disparem i ja veure què és el que trobem quan acabarem el treball.
Aquest moment pot ser precisament el més complicat de captar?
Jo crec que sí, perquè d'alguna manera doncs, triga poc temps, estem en el moment que hem de treure el filtre per tal de poder fer fotos, si ho fem amb molta duració correm el risc de cremar el sensor perquè encara el sol encara és produint i haurem d'esperar instants previs a que es produeixi. Hi ha aplicacions que calculen, en funció de la ubicació, el segon exacte en el qual es produirà aquest efecte. Aconsello que es busquen a una aplicació d'aquest estil i programem doncs, que amb un error de 5-10 segons doncs, en el moment que es produiran aquests efectes.
I a priori, Carles, quin creus que pot ser el moment o els moments més espectaculars des del punt de vista fotogràfic de tot aquest procés previ i en el moment de la totalitat?
Com sempre, la gràcia és preparar-ho, no? O sigui, els que estem pensant en aquest dia 12, ja portem diversos mesos, doncs, equip, mirant la ubicació. Jo crec que el procés de preparació és el que omple més. En el moment que estàs allí, durarà tan poc que no ens donarà temps, no? I potser serà a posteriori que veurem el resultat, no? I, evidentment, si hem pogut fer, que no hi ha hagut núvols, i hem pogut disfrutar del moment i fotografiar aquest efecte que estem buscant, doncs, clar, evidentment, doncs, quedarem doncs amb aquella medalleta, no? aquell objectiu aconseguit. No? Mm-hmm.
I des del punt de vista de tècnic de configuració de la càmera, algunes recomanacions, alguns consells a tenir en compte?
En quant a la càmera, cada instant, no? Ja sigui previ o la totalitat, requereix diferents tipus d'exposició. Per exemple, doncs, en el moment que tinguem nosaltres la càmera i el sol sigui prou brillant, doncs l'exposició amb el filtre doncs, no podem ficar un diafragma. El diafragma ens permet controlar la quantitat de llum que entra al sensor, doncs, relativament tancat, perquè el sol és molt lluminós. Llavors, amb un diafragma tancat tindrem millor qualitat i l'exposició doncs, pot ser doncs, amb una ISO relativament baixa, i hi ha una exposició de 1x50 o 250, doncs en tenim prou. No? O sigui, amb la qual, a nivell en l'etapa de parcialitat no hi ha molts problemes d'exposició. O sigui, qualsevol configuració que ens permetin captar la imatge serà suficient. És més complicat en el moment aquest just previ a la totalitat i durant la totalitat. Els minuts previs, els moments previs, com haurem tret el filtre, haurem disparat velocitats molt altes, un 500, un 1.000 o 2.000. I llavors això el que considera és fer una ràfaga. Fer ràfagues des de que estàs a punt, fer una ràfaga suficientment ràpid i a veure què estàs captant durant aquest temps. I evidentment el diafragma també pot ser relativament moderat i que doni per qualitat. Una F8, una F56, una F11, ens anirà prou bé.
I els moments posteriors? Perquè hem parlat molt dels previs i del moment de la totalitat. I els posteriors? Potser ja no hi arribarem. Estar prou concentrats.
Els posteriors passen el mateix. Si aquests efectes de perla de baile i anilles de diamants es produeixen just abans, quan surten bé es produeixen. En la qual doncs, també haurem d'estar preparats per fer, si en la primera vegada... O sigui, diguem que tenien dues oportunitats per fer els diamants, l'anell de diamants i les perles de baile. Previ a la totalitat i just després de la totalitat. A veure, jo crec que hem de fer els dos i a veure què surten de la unió dels dos.
Mm-hmm. I entre un fotògraf, entre cometes, professional i un fotògraf entès però aficionat, algunes diferències a tenir en compte a l'hora d'afrontar l'experiència de l'eclipsi?
Els professionals, per sort, disposen d'equips millors, no? En la qual tenen objectius doncs, de el que diuen de planta negra, en la qual doncs, tenen una qualitat superior, i aquests, evidentment, doncs, la qualitat que obtindran del sol i de la totalitat i de la lluna serà superior als que nosaltres tinguem, no? com a aficionats. De totes maneres, en el moment que un objectiu li tanques el diafragma, la qualitat no arribarà, però sí s'hi acosta. El qual, com a aficionat, qualsevol objectiu que tinguem al nostre abast de 300 mm per amunt i amb un diafragma que podem disparar F8, serà suficient per poder tindre imatges de qualitat.
I per anar acabant, Carles, com et planteixes tu personalment, com pot resultar aquesta experiència? Com l'afrontes?
Jo la foto preparant tres trípodes, en el qual intentaré fer els tres tipus de foto. El que passa és que, clar, només tenim dues mans, llavors només podem agafar i un dels equipaments. Els altres dos estaran de manera automatitzada, amb la qual es programaran i aniran fent fotos doncs, cada 30 o cada minut i després veurem el resultat. O sigui, d'alguna manera és, vas anant fent fins que al final doncs, trobes la solució. No?
Mm-hmm. S'acaba gaudint a posteriori. No?
S'acaba gaudint a posteriori.
En el moment és tan estressant que segurament no es pot...
Intentaré disfrutar, però sí, d'alguna manera sí que serà una mica estressant.
Molt bé, doncs gràcies, Carles Aliagas, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recordeu que si us ha agradat i interessat aquesta conversa, us convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio en aquest cas. I tanquem amb un altre contingut totalment diferent, els Dog Tips, aquests consells pels gossos que ens porten des de Ràdio Calella. Avui parlant sobre puces, paparres i altres paràsits que, mira, volen anar de vacances amb el nostre gosset.
Sempre es diu que s'ha d'anar molt amb compte, sobretot a l'època de la primavera, perquè hi ha molts brots, com poden ser puces, paparres i altres tipus. Però realment és només a la primavera o és tot l'any que hauríem de fer servir pipetes o algun tipus d'antiparasitari, tant intern com extern, per la nostra mascota? Què en penseu?
Dog Tips.
Un espai amb consells pels nostres peluts.
Bueno, amb el canvi climàtic, els antiparasitaris...
Nacho Mediavilla, no, veterinari.
Els gossos que surten molt i van per muntanya, tot l'any. Els que estan en un pis tenen més dificultat, però jo he vist ja amb el canvi climàtic que veig puces i paparres tot l'any.
El que m'ha funcionat a mi molt bé... Que això...
Quico Beltrons, instructor caní.
Antiparasitaris externs, les pipetes van molt bé, les pastilles van molt bé...
Davant de puça i paparra, jo penso que el millor producte ara avui en dia són les pastilles, perquè són unes molècules que funcionen molt bé i les pipetes a vegades poden quedar curtes, que no vol dir que hi quedin, eh? Però a vegades pel fet de mullar-se o per netejar-lo pot perdre l'efecte. Però clar, també davant del mosquit aquest de la famosa Leishmania no serveixen les pastilles, llavors la combinació d'un collar amb la pastilla o d'una pipeta amb la pastilla seria l'ideal. El
que passa que a vegades els collars antiparasitaris, si hi ha més gossos jugant, un li treu a l'altre i se'l pot menjar i també és perjudicial. Les pastilles estan molt bé. Passa que avui en dia hi ha tantes enfermetats parasitàries de gossos, l'ideal és desparasitar el gos internament.
Els paràsits interns són cucs. Hi ha cucs plans i hi ha cucs rodons. Els cucs, bueno, poden encomanar-se a les persones. En els gossos, clar, si tu fossis molt rígid, l'hauries de desparasitar 4 cops l'any, cada 3 mesos. Això seria la manera perfecta de desparasitar. Però hem de pensar que, com a mínim, 2 cops l'any ho hauríem de fer. De fet, hi ha estudis, inclús, que han fet... Perquè, clar, això ho fan els laboratoris que venen aquests productes, que diuen que inclús en parcs infantils es troben ous de cucs, de paràsits de cucs d'aquests. Llavors, una de les coses que també tenim, hem de tenir molt en compte són aquestes malalties que es poden passar de gossos o gats a persones, i una d'aquestes són els cucs.
Alguna vegada us heu preguntat què ho fa que el nostre animal no estigui del tot normal? I què seria tenir una conducta normal? Nosaltres alguna vegada ho associem amb l'energia que pugui tenir o amb que està com sempre, amb ganes de jugar, amb ganes de menjar, amb ganes de dormir. Però quan no reuneix tots aquests requisits i està estranya, com hem de reaccionar amb la nostra mascota? Què creieu que s'ha de fer i quina creieu que seria l'alarma justa que ens faria haver-la de dur al veterinari?
Quan tu tens un dubte, millor aclarir el dubte.
Josep Estanyol, veterinari.
A mi, moltes vegades me ve gent i me diu, mira, te'l porto per això. Li miro i dic, estigues tranquil, que no passa res, o que això se li passarà de seguida, val? Però millor no estar mal neguit a dintre i estar tota la nit sense dormir i estar tot el dia patint per si és algo greu.
Bueno, cadascú coneix el seu gos, però sí, els gossos no enganyen. Quan un gos està mal, està... No es... canvia el comportament, és que està malalt. Perquè potser a vegades són tan forts que és massa tard, no és com nosaltres, que de seguida ens queixem. Un gos quan canvia d'actitud i no vol menjar i tal, ves al veterinari, perquè segurament que té algo greu ja de fa dies, passa no t'has donat compte.
A vegades me venen una persona perquè té una berrugueta, perquè té un granet. Doncs clar, si és això, se li explica i ja està.
Sí, sempre és millor anar al veterinari. Sempre és millor. Perquè és que els gossos tenen això, com no ens poden dir, mira, me'l trobo malament, ells aguanten fins que no poden més. I llavors es nota molt amb l'ensinistrament a vegades. Si un gos... Jo el treballo amb gossos, així ja ho detecto, però hi ha propietaris que no, que a vegades quan venen al veterinari massa tard.
Dog Tips.
Un espai amb consells pels nostres peluts.
Una píndola informativa, Dog Tips, que ens arriba des de Ràdio Calella. I així, a falta de res, de 9, gairebé 8 minuts per arribar a les 11, anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Mira, la primera parada la fem al Cosmocaixa de Barcelona, que ens ofereixen una nit loca.
Sí, moltíssimes activitats, que és el Cosmonits, que és un cicle que en el que la biodiversitat és la protagonista d'aquest any, i hi haurà tallers, jocs, reptes, projeccions i monòlegs científics al voltant precisament d'aquesta temàtica. Això serà avui, de les 6 de la tarda a 11:45 de la nit, té un preu de 8 euros l'entrada i fins que s'ha omplit l'aforament.
Molt bé, la veritat és això, que és una manera de visitar el Cosmocaixa, però nocturna, la Cosmonit, que normalment doncs, no són horaris en què organitzin activitats, i en aquest cas sí. Més cosetes a Roses ens porta la propera proposta.
Doncs sí, la cantant Tura Sala, que va participar a Eufòria, doncs, i que és una de les veus emergents del panorama musical actual català, presentarà el seu nou projecte que fusiona el pop, el neosol i pinzellades de funk i afrobeat. La sentim una miqueta.
Torna a sentir aquell foc que crema, em crema l'esperar.
Tot això ho fa dintre del que és el Festival Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, i les entrades per aquesta actuació són 7 euros.
Molt bé, no sé si tenim més informació sobre aquest concert, no? Deixarem aquí?
Sí, vull dir, vinga, que és avui, això sí.
Ah, doncs és una informació important, avui a 9:15, si esteu apropet ja ho sabeu, de la Ciutadella de Roses. Vinga, i més música, en aquest cas de violí.
Sí, sí, tenim aquí a propet de casa, a Montroig, una cita musical molt especial. I és que la Fundació Mas Miró acull el concert de la violinista Inés Isel i la particularitat és que el recital de violí està concebut com un diàleg entre la música i la pintura, tal com ens explica la mateixa Isel.
La idea d'unir-lo amb els quadres del Joan Miró va néixer perquè no volia fer un recital de violí qualsevol, volia crear una experiència diferent, un diàleg entre la pintura i la música. I bueno, mirant les obres de Miró vaig començar a trobar-hi emocions i ritmes i atmosferes que es podien percebir en la música de Bach, Bretons, Kreisler i Isa, i bueno, a partir d'allà vaig començar a construir aquest recorregut.
Doncs bé, tal com sentíem, la violinista ens diu això, que va barrejar el que són els quadres de Miró amb les peces que li recordaven i ha creat una peça molt maca que es diu Els colors del violí.
Molt bé, tot això ho podrem escoltar divendres, en aquest cas, no? A les 9 del vespre?
No, demà... va demà divendres. Buah, no sé
què
dir-hi,
saps pitjor que jo.
Sí, demà divendres.
S'ha de saber quan és divendres. Qualsevol altre dia, no, però divendres s'ha de saber quan és.
Sí, és demà a les 9 de la nit, correcte. I molt abans podeu aprofitar per visitar Mas Miró, que molta gent no coneix el lloc i és preciós, és una casa pairal maquíssima allà a Montroig, així que us invitem a visitar-la també.
Molt bé, Lídia, porta una abraçada, fins demà.
Una abraçada, adéu, adéu. Fins demà.
El temps justíssim per simplement connectar amb l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, quin és el tema, la pregunta del dia de demà.
Doncs mireu, demà el tema del dia és turisme, d'acord? És a dir, ens podeu dir on us agradaria fer turisme, històries que tingueu, anècdotes, el que sigui. Serà un tema obert, però dedicat al turisme.
Vinga, turisme en general, i aquí entra tot, qualsevol cosa. Jo ja estic pensant en souvenirs.
Per exemple. Souvenirs, o on us agradaria anar, per exemple, aquest estiu, sí. O el viatge del vostre somni, de la vostra vida.
Molt bé, doncs vinga, els apuntem i anem pensant i demà participem a l'Obert per Vacances. Gràcies, Aina, una abraçada, Cardedeu.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
I a falta res de 4 minutets per arribar a les 11, ho deixem aquí. Marxem amb música, com sempre, i us prometem demà un programa de final de setmana esplèndid, com sempre, espero que també sigueu vosaltres.
La xarxa de comunicació local.
Yeah.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies.